Bona tarda, són les dues i avui juga el Sabadell, últim duel català de la temporada contra el Girona, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
L'últim partit entre catalans de la temporada segona divisió ja el tenim aquí. A partir de les 7, Sabadell-Girona a la nova Creu Alta amb molts reptes per complir pels arlequinats. Encadenar per segon cop dues victòries seguides aquesta temporada. Tornar a guanyar a casa 4 mesos després. Atenció, per cert, a la dada positiva a casa, encara que soni molt estrany, que us ha preparat avui el Sergi Parc. I també tornar a sortir del descens després de caure-hi ahir, una altra vegada. I és que la jornada va començar mogudeta. L'Alcorcón va iniciar el seu partit guanyant des del minut 1, però l'Oviedo va empatar a les acaballes, suficient perquè els madrilenys envin a les 4 últimes places al Sabadell, però amb una victòria avui coixí de 2 punts per l'equip d'Antonio Hidalgo. El tema del Logroñés ja va ser massa per l'estat anímic arlequinat, pels cors, patint fins i tot en places alienes i faltant encara 10 jornades i mitja pel final. Del 0-2 al Toralín, el 2-2 de la Ponferradina i ja el temps afegit d'un penal de VAR que semblava claríssim i que no li van xiular l'equip del Bierzo a dues arribades clamoroses de la Rioja. Al final, però, com a Santo Domingo, repartiment de punts. Va ser un vespre d'entrenament pel que ens espera avui a partir de les 7. Més nervis, més emoció, més patiment en el Sabadell-Girona. I també, per què no dir-ho, pel que ens queda encara per endavant. I és que encara queda un quart de temporada per patir i tant de bo que al final per gaudir. Cinturons cordats i que passi el que hagi de passar.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui el control de so, a més del Toni Pacheco, el Roger Benet. Comencem.
Comenta la recepció.
Evidentment tindrem la prèvia del Sabadell Girona, també del Sabadell Juvenil Ebro i del Mediterrani Astralpool Natació Sabadell de waterpolo masculí als tres partits aquest vespre. Saludarem, per cert, l'ex del Centre d'Esports i el Girona, Alberto Manga, i també una trobada de la final de Copa del Rei Real Athletic Club, però en clau arlequinada.
I fora de l'hotel?
Després d'empatar contra Grècia i de guanyar última hora a Geòrgia, la selecció espanyola juga aquest vespre el tercer partit classificatori pel Mundial de Qatar. El conjunt de Luis Enrique rep Kosovo a 9:15 a la Cartuja. Mira que és fàcil, de dir el nom. La selecció espanyola sub-21, tot això, s'ha plantat als quarts de final de l'Eurocopa d'Hongria i Eslovènia. L'equip de Luis de la Fuente va guanyar ahir la República Txeca en l'última jornada de la fase de grups per 2-0 amb doblet de Dani Gómez. I el Barcelona juga aquesta tarda, a partir de les 5, l'accés a les semifinals de la Champions femenina davant del Manchester City. Les blaugrana parteixen amb un clar avantatge després del 3-0 aconseguit a l'anada de locals, tot i que el xoc va tenir lloc a Itàlia, a Monza. El de tornada sí que es podrà celebrar com és degut a la ciutat anglesa, Manchester. L'eliminatòria de Champions, ara que parlem d'aquest tema, masculina, això sí, entre el Porto i el Chelsea, jugarà íntegrament a Sevilla per les restriccions del coronavirus. El partit d'anada el 7 d'abril, la tornada el 13, en ambdós casos, a l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán. I per últim, el Barcelona no ha pogut segellar encara la primera plaça matemàtica de la fase regular de l'Eurolliga de bàsquet. Ahir l'equip blaugrana va caure a la pròrroga 99-94, per tant de 5, contra el Maccabi. El Madrid també va perdre, en el seu cas de forma més contundent, 83-108 a la pista de l'Efes, i no té marge d'error en els dos últims partits si no vol quedar-se fora del play-off.
I a les xarxes socials.
Un tuit de fa només una hora del Club Natació Sabadell de vòlei. Avui a 4:15 debuten els nostres jugadors cadets Pau Moreno i Víctor Espanya al preeuropeu sub-17 amb la selecció espanyola. Teniu el link a la bio d'Instagram del Club Natació Sabadell de vòlei per si voleu mirar el partit, diu el club. Molta sort, nois.
De quin partit no estarem pendents?
D'un amistós que és a les acaballes bastant random, la veritat. Bodø Glimt, de Noruega, contra la Ballonpédica Linense, partit que s'està jugant a Marbella.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exporter de futbol sabadellenc, Alberto Coca.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts i mig per sobre de les dues, dia de partit, aquest últim dia del mes de març, aquest 31 de març del 2021. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La veu a punt?
Sí, perfecte.
Avui...
Ara mateix perfecte.
Ara mateix perfecte. Tant de bo que et quedis sense veu en el... No, home, que sí, per un bon motiu.
Ah, vale, vale.
Si has de cridar els gols del Girona, ja m'imagino que no ho faràs amb la contundència dels del Sabadell, per
segur
tant,
que no.
Seria una bona notícia. Avui, últim duel català de la temporada. Ja s'han jugat tots els que s'havien de jugar.
Estàvem fent aquí, quan t'hem escoltat abans, sí, hem fet un petit matís, eh?
Pot haver-hi un Girona-Espanyol, però no seria la fase regular.
Això sí.
Seria el play-off.
Aquí, seria la temporada, però no la lliga regular.
Avui cita la nova Creu Alta amb un partit que, home, la veritat és que sempre fa força patxoca últimament, en l'última dècada, podríem dir, perquè també hem viscut Girona-Sabadell i Sabadell-Girones a tercera divisió directament, o sigui que tampoc és que sigui cap bajanada, però la veritat és que últimament un Sabadell-Girona sempre ve de gust i és un d'aquells partits macos de la temporada.
Sí, és símptoma com a mínim últimament, i no només gràcies al Sall, sinó de fet gràcies més al Girona, les coses com són. Símptoma de que estem en el futbol professional. Ho dic perquè els gironins ja porten una dècada entre a cavall, entre segon, algun pas per primera divisió, i això, com dic, és símptoma que el Sabadell també està jugant en aquestes categories de l'elit, no? Per tant, anem a veure, a més, amb tota la transcendència del món que hi ha aquest partit d'avui, després de la jornada d'ahir, recordem on va haver-hi dos resultats, sobretot amb implicació directa de rivals directes del Sabadell, com és doble empat, va acabar bé la festa, i a més, un altre cop pels
sí,
pèls.
Sí, sí, pels pèls. Te'ls vas estalviar, diria, no?
Sí, sí, no, sí, vas sí, veure... sí, no vaig veure res. De fet, vaig patir amb tu, a través dels teus missatges de WhatsApp.
Em va semblar increïble,
dels...
sí.
Penals i no penals de la Ponferradina a Logroñés.
Fregant l'infart, o sigui, de debò. O sigui...
Això que vaig guanyar de vida. Mesos de vida, que ja no dic anys, però mesos de vida sí que he guanyat.
Per moment estava perdudíssim el partit, el Toralín. Per moments estava guanyat amb un penal que encara no sé com carai, després de vista en el VAR, perquè és el típic que un cop el revises al VAR l'has de xiular, hi ha contacte claríssim, en el peu de suport s'endú un cop que jo crec que és un penal clamorós. És veritat que seria el segon consecutiu en pocs minuts. Al final, valentia també de l'àrbitre de no voler-lo assenyalar, de Moreno Aragón. Però és que després d'això, quan ja pensaves, ah, mira, serà el penal que potser li dona la victòria a la Ponferradina, va tenir dues clamoroses al Logroñés per acabar guanyant. O sigui que això és una muntanya russa, no només pel Sabadell, quan sempre fem aquella reflexió de dir, és que a la resta d'equips no li passen coses. Ostres, no voldria ser jo de l'Albacete l'última setmana i aquesta del Logroñés.
Sí, i com diem, ahir l'Alcorcón empata també amb un gol gairebé en el tram final del partit de l'Oviedo. Estaven guanyant els madrilenys.
Al minut 1, no? Va marcar?
Sí, sí, va marcar només començar, i en canvi l'Oviedo s'ho va deixar tot pel final, però bé, com a mínim va també sumar un puntet que també li dona part de vida, tot i que el Sabadell, recordem, amb aquest resultat concret, torna a caure en zona de descens, per un punt, però torna a ser el Sabadell un dels quatre que perd la categoria. Això sí, la part positiva, torna a dependre d'ell mateix, amb el que faci avui davant el Girona, precisament per sortir d'aquesta zona de descens directe.
I aquí em deia ahir, és que clar, l'Oviedo empata. Si tu guanyes avui, el tens a 5 punts i ha d'anar a Castalia aquest cap de setmana. O sigui que no es despistin els asturians tampoc massa.
I encara has d'anar tu allà també.
Clar,
per allò
sí,
del duel directe.
No, i per la baralla, sí.
Però bé, en tot cas, per parlar del Sabadell, que és el que ens ocupa i preocupa, sobretot, il·lusionats, lògic, no hi ha hagut més de 48 hores després de la victòria davant el Lugo i a l'Anxo Carro, que ja tenim aquí un altre cop jornada de futbol, i com diem, sobretot amb la importància d'aquests 3 punts que va sumar l'equip d'Antonio Hidalgo davant el Lugo en la passada jornada, el passat cap de setmana. Això, la part positiva, per baixar una mica el punt de tensió i fins i tot per posar-li una mica d'aigua al vi...
Teníem pendent Antonio Hidalgo.
Correcte, Antonio Hidalgo, que va parlar ahir a la tarda. Recordem que l'equip entrenava ahir a la tarda, d'aquí que la roda de premsa del míster Arlequinat es deixés per la sessió allò que es diu vespertina, encara que va ser força d'hora.
Primera hora de la tarda, sí.
No va ser cap al tard. I això, sobretot, per deixar molt clar, així d'entrada, Antonio Hidalgo, que sí, que molt bé, que es va guanyar Lugo, però que el panorama, l'escenari, en línies generals, continua sent el mateix.
Ja ho vaig dir l'altre dia, no? Era una situació que al final això va de guanyar partits i continua anant del mateix. Hem de guanyar, estem en la mateixa situació que la setmana passada, amb aquesta situació molt i molt delicada de que necessitem sumar i guanyar partits, de sumar de 3, que és l'important.
Per tant, s'ha guanyat un dels partits que calia guanyar per salvar-se, però la resta encara s'ha de fer. Per tant, el discurs de guanyar, guanyar o tornar a guanyar, això no canvia.
Això no canvia i passa per guanyar també avui el Girona. Seria la segona victòria consecutiva. Recordem que el Sabadell només ha estat capaç un cop aquest any d'assolir-ho en Lliga.
Vas escoltar, no?, el Tribuna Preferent l'altre dia.
Tant, per favor.
Amb aquella dada del mateix dia de la setmana del mes, perdó, el dia 28, crec que era, es va guanyar el primer d'aquells dos partits.
Leganés.
Leganés, correcte. I entre setmana es va guanyar el segon, que va ser Pontferradina en aquell cas. O sigui que podria repetir-se el mateix guió.
Podria repetir-se, anem a veure si es dona en aquest cas. Buscant la tercera victòria més a casa, suposaria en aquest cas una victòria al Temple que només s'ha aconseguit davant Leganés i Les Palmes. I a més recordant que el Sabadell ja va ser capaç, així se li recordava ahir a Antonio Hidalgo, que el Sabadell ja va plantar cara al Girona. Recordem aquell partit a Montilivi amb el qual vam estrenar l'any 2021.
Per mi el Sabadell va ser millor que el Girona aquell dia.
Va ser sobretot a la segona meitat. Potser els primers minuts van ser més del Girona, però després el Sabadell es va portar el partit al seu terreny i a la segona la meitat, allò que diem sempre, amb una miqueta més d'encert, el conjunt arlequinat hauria d'haver sumat els 3 punts. Recordem que va acabar traient un punt, un empat a 0 finalment de Montilivi. Comentava ahir Antonio Hidalgo que això sí, els dos equips han canviat i que el moment pel qual viuen els dos equips també és diferent al d'ara fa algunes setmanes.
El que vam fer ja aquell dia ja no compta per res. Estem en moments diferents de la temporada. Ells tenen una obligació de guanyar perquè volen enganxar-se a dalt. Nosaltres tenim l'obligació de guanyar perquè volem sortir de baix. Bueno, són partits de l'últim tram de la temporada amb moltíssima tensió, amb molt en joc i serà un partit igualat, no? Has d'estar molt, molt atent, sobretot en els moments que hagis de patir, aprofitar els teus moments, veure en què situacions podem fer-los mal i intentar que no es facin molt.
Doncs, Antonio Hidalgo, parlant del Girona, per cert, una petita correcció. El primer cop i únic fins ara de dues victòries consecutives va ser el primer, el que va ser entre setmana, el de Leganés, i en cap de setmana la Pontferradina. Però vaja, que coincidia amb jornada intersemanal, era el que volíem comentar. Dit això, el Girona ve de guanyar dos partits, però ve també amb dubtes.
Sí, dubtes sobretot, més pel joc que no pas pels resultats, eh? També ho hem de tenir molt, molt present, perquè tot i que el Girona no acaba de funcionar, després sentirem Francisco, el seu tècnic, que també va haver de sortir al pas d'aquestes crítiques que està rebent darrerament el conjunt de Montilivi, el conjunt de Girona. I deia Antonio Hidalgo que no se'n refia d'aquest Girona, perquè qualitat en té. Sobretot estem parlant d'un dels atacs més poderosos, com a mínim pel moment de forma, de Mamadou Sylla i de Cristian Estuani, els dos golejadors precisament en la remuntada davant l'Albacete del passat diumenge. Recordem, l'equip arribava perdent al minut 90 i va acabar guanyant el Girona, marcant dos gols en el temps d'afegit. I precisament aquesta circumstància és la que Antonio Hidalgo recordava ahir, no? Aquest Girona que mai no abaixa els braços, aquest Girona que mai no es dona per perdut, com ho ha fet en els darrers compromisos, el més clar, insistim, l'exemple d'aquest passat cap de setmana amb aquesta remuntada in extremis quan el marcador, o quan el partit, millor dit, ja gairebé tocava la seva fi.
Mai es rendeix, no? Fins al final estava lluitant, ho va demostrar l'altre dia, va remuntar el dia de Les Palmes, el camp del Mirandés anava 3-1 per sota i va empatar a 3, va estar amb 8 jugadors contra l'Almeria i va empatar. És un equip que és fort en aquest aspecte, a més tenen jugadors molt diferencials, amb moltíssima qualitat, hem de donar el nostre 100% en tots els aspectes, perquè demà serà un partit igualat de la categoria, com sempre, amb moltíssima que és molt difícil guanyar partits, però nosaltres continuem tenint aquesta necessitat de guanyar partits.
La necessitat no canvia, i més evidentment amb el puntet d'ahir de l'Alcorcón, que t'envia una altra vegada les últimes 4 places.
Sí, allò que dèiem, no? Ho comentàvem ara fa un moment, aquest empat de l'Alcorcón, que es pot donar per bo, donat per fet que els alfareros anaven guanyant, doncs al minut 85 encara guanyaven l'Oviedo, finalment aquest repartiment de punts a Santo Domingo, que, insistim, deixa el Sabadell de nou en places de descens, a un punt de la permanència. Per tant, com dèiem també abans, Adri, depenent d'ell mateix a l'hora d'assolir aquesta permanència, com a mínim un cop superem la jornada 32, que és la que juga entre setmana. Fent-se fora la teoria d'Antonio Hidalgo, de recordar que el Sabadell, a diferència d'algun dels rivals d'aquesta zona baixa, sobretot això que estem comentant...
El mateix Logroñés que dèiem
abans. Logroñés, equips com el Zaragoza que despeguen allò que s'enlairen però que no s'acaben d'enlairar, possiblement aquest Oviedo que es podria veure
Lugo,
implicat.
Sí.
Bé, amb tot plegat, equips que estan fets o teòricament fets per no patir, a diferència del Sabadell, que malauradament ja tots partíem de la base que aquest any s'hauria de suar sang i més per acabar de sortir d'aquesta zona complicada, no? Aquesta pressió de veure't allà baix, que segons Antoni Hidalgo, pel Sabadell, doncs és una situació molt més normalitzada i que això també ha d'ajudar l'equip, diu que l'està ajudant ja, a l'hora de gestionar, deia ell literalment el que comentaves tu ara fa una estona, muntanya russa d'emocions.
Es muy importante, es muy importante mentalmente esta montaña rusa de sensaciones, cómo manejarlas para bien o para mal, sabiendo que tenemos que ir al mil por mil porque desde otra situación no nos da y bueno, confiando mucho en mis jugadores, confiando en el trabajo que hacen, en cómo lo interpretan, cómo se cuidan, cómo vienen trabajando durante estos 2-3 días que son intensos para ellos, sobre todo en el tema de la recuperación y el descanso, y afrontar un partido con las máximas garanties para mañana.
Doncs tot això pel que fa a la vessant Sabadell, de seguida anem amb les estadístiques, de seguida amb un ex dels dos que a més coneix a la perfecció en el present la Lliga Smartbank. Però abans em prometies també un tastet de Francisco, del que ens vam deixar d'ahir, no?
Sí, perquè li va tocar, com dèiem, sortir al pas de les crítiques, no tant pels resultats, perquè recordem que el Girona, doncs bé, ve en una dinàmica força positiva, està vivint aquí, sent un dels candidats a intentar acabar de ficar el cap a les places d'eliminatòria d'ascens, aquests play-offs d'ascens de final de temporada, aquestes quatre places que donarien dreta a una última plaça d'ascens a primera divisió, però sobretot, després del patiment que està vivint l'equip a les últimes jornades, i per exemple, com diem, el més clar, el de diumenge davant l'Albacete. Doncs bé, crítiques al mal joc, que no als resultats, però sí mal joc del Girona, com a mínim, i ahir el tècnic del Girona, del tècnic del conjunt de Montilivi, Francisco, havia de sortir al pas i ho feia amb aquesta soltura.
Lo que pasa es que al final esto del mal juego del equipo, que el equipo no juega bien, bueno, pues a mí hasta cierto punto no me preocupa, lógicamente me ocupa para intentar mejorar, pero no sé si sabéis lo difícil que es jugar bien en esta categoría y más aún lo difícil que es ganar en esta categoría. Pues imaginaros las dos cosas juntas, ganar y jugar bien, o sea, esto ya es la hostia. Por lo tanto, de momento se me está dando puntos, vamos a intentar que jugar mejor nos siga dando puntos, pero a mí me vale sumar 6 de 6, claro que me vale.
Evidentment al Sabadell també li serviria, encara que sí, jugar malament, guanyar avui al Girona i fer aquest 6 de 6 que deia també Francisco del seu conjunt, del Girona, que venia de guanyar les Palmes amb senyors regals de la Unió Deportiva Les Palmes, fins i tot reconeguts per Pepe Mel, que deia que els seus jugadors havien estat hermanites de la caritat, i després amb aquesta victòria in extremis contra l'Albacete. Ja que parlava de números, del 6 de 6 i de quedar-se amb les estadístiques i no amb les sensacions, Francisco, anem precisament a les estadístiques, als números, a les xifres que ens ha preparat avui el Sergi Parc en aquesta prèvia del Sabadell-Girona, amb la veu, com és habitual, de la Núria García.
El llibre de registre.
El Sabadell-Girona d'avui serà a priori l'últim duel català a la Lliga Smartbank, si és que no hi ha cap creuament a play-off. Els gironins no n'han perdut cap encara. Veurem què passa avui.
Les xifres del partit.
De sobres conegudes, el Sabadell acumula més de 4 mesos sense guanyar la nova Creu Alta, des d'aquell 3-1 contra les Palmes de la primera volta, que els 3 punts no es queden a casa. L'Arlequinat és l'equip que més temps fa que no guanya a casa, però...
La curiositat.
Alhora, és el cinquè que més temps fa que no perd de local. És el que té encadenat 7 empats seguits. L'última derrota va ser el Sabadell 0, Oviedo 1, de la jornada 17. L'Sporting és l'únic que es manté invicte al seu estadi. A partir d'aquí, només Pontferradina, Tenerife i Almeria superen en aquest rànquing el centre d'esports. Els indàlics no cauen als Juegos Mediterráneos des de la jornada 16 i Chicharreros i els del Bierzo des que el centre d'esports va assaltar els seus estadis.
El rival.
Un any una mica muntanya russa en el Girona, però dues victòries seguides i un 7 dels últims 9 ha pujat la moral als de Francisco. I amplien l'espectre, només una derrota en les darreres 7 jornades i va ser contra l'Almeria. Com a dada general, el que més destaca és el nombre d'expulsions en tota la Lliga. De llarg, l'equip que més vermelles ha rebut de la categoria.
Els enfrontaments previs.
N'hi ha força a les diferents categories, mai a primera, però ens quedem amb els de segona. En total 31, i els precedents més recents són força favorables al Sabadell. Des del 1951, només dues derrotes. Les dues a casa, això sí. Entre elles, l'últim cop que es van veure les cares. Va ser l'any del descens amb resultat 0-2 Ramos i lesió inclosa d'Antonio Hidalgo.
Amb el xiulet a la mà.
Mateixa designació que el dia del Molinón a la sala Bor, Vicandi Garrido sobre el terreny de joc, Francisco José Hernández Maeso, nascut a Bèlgica fa 32 anys. És el seu primer any a segona i, com hem dit, amb els arlequinats té aquest precedent de la derrota 3-1 a Gijón. Amb els gironins ha coincidit dos cops, empat a Saragossa, victòria a casa davant del Mirandés. Mitjana de 5,57 grogues per partit i 0,36 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Col·legi extremeny, però nascut a Brussel·les, l'àrbitre d'avui. Què et sembla la dada, per cert, Sergi? Això de ser el cinquè equip que fa més temps que no perd a casa. Tantes voltes que li hem donat que el Sabadell no guanya, no guanya, no guanya la nova Creu Alta, i resulta que només quatre porten més temps sense assaborir una derrota de local que no pas al centre d'esports.
És que ara ja fa temps, i que duri molt.
I principis de desembre,
no guanya, no guanya, però també és cert que quedaran tants empats, al final el que provoques això, no? Que al final també vas puntuant de mica en mica.
Repassem l'agenda, va. Et dic jo un d'última hora. El dia 14 d'abril a les 7 a Vallecas, Rayo Mirandés. El partit que es va ajornar, el primer pel brot de coronavirus del conjunt burgalès. Per cert, han aparegut dos positius, també dos contagis a l'Espanyol. Per tant, estarem alerta també al que passi en les pròximes hores al conjunt perico. El del Mirandés crec que anava per 13, si és que no ha anat pujant encara més. Però repassant tu l'agenda de, no va dir, el cap de setmana, no, d'aquesta jornada intersetmanal.
Doncs començant per avui, evidentment, i per la part que ens interessa més, que és aquest partit del Sabadell ja per tot sabut. Recordem, 7 del vespre, estadi de la nova Creu Alta, des de mitja hora abans amb tota la banda del Sabadell en joc, ens hi posarem aquí a Ràdio Sabadell. També avui a les 7, atent a aquest partit, Albacete-Castellón.
No t'hi vulguis trobar.
Déu-n'hi-do. Ajornat, evidentment, s'havia de jugar avui, però ajornat, com per tots aquests casos que estàs comentant, al Mirandés-Tenerife. Per la jornada de demà tancarem oficialment la 32a jornada. A les 5, Espanyol-Fuenlabrada. A les 7, Mallorca-Leganés. A les 9, Las Palmas-Lugo.
Va increixent, la jornada de demà.
I quan ja pensis que no pots aguantar més futbol, et ve el plat fort, sobretot des de la perspectiva arlequinada, a 2:15 de la nit, a la Romareda, Zaragoza-Cartagena.
Te recordes allò de El único fruto del amor? No la cançoneta, sinó el que va sonar a Sant
balcó,
Roc.
Al balcó, sí, sí.
Doncs això. Gràcies, Sergi. Fins ara. No desconnectis, per cert, que avui tenim derbi basc aquí a Ràdio Sabadell. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
Va, que la llista d'ex dels dos, del Sabadell i del Girona, és ben llarga i inclou alguns jugadors actuals, com Enric Franquesa, com Àngel Martínez, també Kiko Olivas, Carlos Clerc, Felipe Sanchón, Chiqui Urbistondo, Benja Martínez, Aridai Cabrera, Rubi, Javi Salamero, Dani Tortolero, Moja El Yagubi, Gais Casaizar, Héctor Simón, Miquel Olmo, Iván Gómez, Arnal, Hiroshi, Amantegui, Jordi Dot, Alberto Coca, que avui fa anys, Carles Cribiller, De La Fuente, Manuel Doval, Benjamín Telechea o Francesc Guitart, entre d'altres. A la primera volta vam saludar a Miguel González. Avui, com dèiem, espero haver-li arrencat un somriure, Alberto Manga.
Sorgit de Can Barça, el granollerí Alberto Manga va arribar a jugar una temporada i mitja al filial blaugrana segona B, coincidint, entre d'altres, amb el sabadellenc Oleguer Preses o els ex-arlequinats David Bermudo i Albert Puigdollers. L'hivern del 2002, el migcampista va canviar la samarreta culer per la del Cartagena, rival directe del Sabadell en l'actualitat. Després, Manga passaria un any a Mataró abans de tornar al Barça B, la campanya 2003-2004. Aleshores, va fer un pas enrere per acabar fent nadós endavant, concretament a Gavà, on coincidiria una altra vegada amb el seu amic Puigdollers, venint des de tercera i fregant amb els dits l'ascens a segona A contra el Huesca. L'equip gavanenc no va ascendir, però Manga sí, fitxant pel Girona, rival avui del centre d'esports. A Montilivi, el Vallèsà s'hi estaria dues temporades a segona A, tenint molt més protagonisme a la primera. De Girona va saltar directament al Sabadell, on tornaria a tocar la glòria festejant el seu únic ascens al futbol professional aquella màgica tarda del mes de maig del 2011 a Ipurua. Com a arlequinat, el migcampista creatiu va disputar 16 partits, 9 dels quals de titular. Badalona i l'Hospitalet serien els últims destins del de Granollers a segona B, abans de tancar la seva carrera com a jugador al Llagostera, Palamós i Vilassar de Mar. Penjades les botes, Manga va ser assessor de metodologia de l'Escola Racing Barcelona a Lausanne, a Suïssa. Actualment és professor d'educació física, analista i comentarista dels partits de la Lliga Smartbank a Gol i la Liga TV. I també té una escola d'entrenadors a Granollers amb el seu col·lega Puigdollers, anomenada Tècnic Esports.
Alberto Manga, què tal? Com va la vida?
Què tal, guapo? Com estàs?
Bé, aquí, ara estàvem recordant batalletes, el tema del càntic del balcó, te'n recordes, no?
Sí, home, i tant que me'n recordo, cançó molt maca.
Tu ja tenies en aquell moment discurs, ja tenies gràcia, ara comentarista de gol i la Liga, et veig perfectament en aquest paper, eh?
Sí, la veritat és que ho estic disfrutant moltíssim, estic vivint cada partit com si fos jugador. Diuen que el que s'assembla més a ser jugador és ser entrenador, i jo diria que després de ser entrenador és ser comentarista, no? I la veritat és que vivim cada partit al màxim, i bueno, avui mateix tinc un nou partit i a disfrutar-lo, clar.
S'assembla, però que alguns comentaristes no ens facin jugar per si de cas, que llavors a nosaltres com a mínim se'ns veurien les carències, o sigui que millor que quedi en aquest paper de comentar i prou. Tu tens més que estudiat als dos equips, per tant començo avui pel present i després ja anem a recordar la teva etapa a Girona i a Sabadell. Com veus el partit d'aquest vespre a la Nova Creu Alta, aquest Sabadell-Girona?
Sí, a veure, veig un partit maco, un partit important pel Sabadell. Jo crec que el Sabadell ve de fer tres bons partits. Va perdre contra el Castelló fa tres jornades, jo crec que en un partit, un resultat injust. El Sabadell d'Antoni Dago va ser molt superior, però dos errades en aquell partit el van condemnar, no? Errades individuals que sembla que en les últimes jornades està solucionant, sobretot a l'Anxo Carro la setmana passada. Si millora en aquest sentit a nivell de concentració i no comet errades, i sobretot segueix en aquesta tendència d'estar sòlid, de dominar més els seus partits, i ha fet un canvi important Antoni Dalgo en el seu sistema, tot i que segueix amb el 3-5-2, ja sabeu que ha passat a jugar amb aquest trident al mig del camp, i que era Dricuevas i Boniquet, que a mi em sembla un canvi molt interessant. Aquest canvi provoca que els dos puntes, en aquest cas suposo que avui jugaran Edgar i Stoikov, estiguin més relaxats i pensant exclusivament en atacar, i això també provoca pel rival una amenaça constant. Crec que és un dels canvis que ha fet important Antoni Dalgo, que no vol canviar el sistema, que em sembla bé, de cara a no tocar gaires coses per no despistar els seus propis jugadors, però aquest canvi en el seu propi sistema, a nivell de peces, ho trobo molt interessant. Per part del Girona, doncs, rival molt difícil, perdona, que deies.
No, des.
El Girona em sembla un rival ara mateix perillós, perquè la remuntada en els últims 3 minuts contra l'Albacete de l'última jornada fa que estigui bueno, amb aquest estat anímic a dalt i sobretot molt a prop del playoff. És veritat que els de Francisco porten un any molt irregular. Per mi, penso, tot i que m'encantaria que el Girona es fiqués a playoff, la dinàmica que porta tot l'any farà que finalment, crec, que no es ficarà, perquè els rivals que té per sobre estan molt forts. Rayo Vallecano, tot i que va perdre contra Sporting en aquesta pròpia jornada, però Rayo, Sporting i, bueno, i els quatre a dalt són rivals que venen fent una gran temporada. Jo crec que avui el Girona, tot i estar prop del playoff i ser un rival difícil, crec que punxarà, perquè el Sabadell d'Antoni Hidalgo porta una dinàmica molt bona.
Doncs tant de bo que tinguis tota la raó del món. T'anava a preguntar, aquest esmullat del tema Girona, si veus el Sabadell salvant-se o no?
Sí. La veritat és que sí. Jo veig el Sabadell salvant-se perquè hi ha dues coses importants aquí. Primer, valorar la confiança del club sobre Antoni Hidalgo, una confiança que li ha transmet durant tota la temporada, confiat en el seu projecte, en el seu estil de joc, en el seu sistema, aquest 3-5-2 tan definit, i després doncs que l'equip d'Antonio fa molt bons partits. La llàstima, ja et dic, és que ha perdut molts punts en els últims minuts, i també doncs és veritat que amb una plantilla justeta, no?, comparada amb d'altres, doncs ha anat evolucionant fins al punt, ara mateix jo crec que és el moment, no?, del moment de sumar punts, el moment de començar a guanyar a casa, de fer-se fort i de salvar la categoria. Jo crec que s'ho mereix i crec que s'acabarà salvant. Si comparem el Sabadell amb altres equips, per exemple tenim el propi Albacete, que jo crec que el Sabadell està molt per sobre en quant a idea de joc, en quant a sensacions. A Cartagena igual, Cartagena fins a 10 fitxatges va fer al mercat d'hivern, em sembla un equip en construcció, jo crec que estarà baix. El Castelló també em sembla un equip que ha canviat molt el seu estil de joc. Primera volta era un equip que dominava els partits com el Sabadell en possessió de pilota, i ara ha canviat i és un equip que no vol la pilota, masses canvis. L'Alcorcón també està per allà, i jo crec que un dels equips que té molts números per baixar és el Logroñés. El Logroñés porta una tendència molt negativa que s'acabarà acabarà perficant a l'equip de la Rioja en posicions de descens.
Doncs gairebé que et signava paraula per paraula, eh? Tota l'anàlisi que estaves fent d'aquesta zona baixa. Acabo preguntant-te pel passat, que al final ens serveix aquesta secció per recordar una miqueta el vostre pas per aquí, per Sabadell, i també pel rival. Tu a Girona vas tastar el futbol professional, a Sabadell vas aconseguir un ascens a segona divisió. Per tant, la pregunta que et faré ara sé que és difícil, però si haguessis de quedar-te amb una de les dues etapes, quina seria?
Si et soc sincer, em quedo amb la de Girona, perquè a Girona vaig jugar a segona A. Va ser una etapa molt maca. Vaig viure a Girona, va ser un moment de la meva vida molt maco, preciós. Vaig disfrutar molt de futbol. És veritat que amb el Sabadell vaig aconseguir l'ascens a segona A, va ser un any preciós, però recordo que l'any de Sabadell vaig patir fins a 3 lesions de bessó i vaig perdre moltíssims partits per culpa d'aquesta lesió. Sí que és veritat que les dues etapes són per mi precioses. Guardo grans records, grans amics, i desitjo el millor per als dos equips. Avui, si m'hagués de mullar, pues, la veritat és que prefereixo que guanyi el Sabadell per aconseguir la salvació i tenir dos equips l'any vinent a segona. Que el Girona pot optar al play-off? Sí, però si som realistes, el Girona aquest any no s'ho mereix, no ha fet una bona campanya, i a part d'això, salvar-se i quedar-se a segona ja seria un èxit.
Doncs queda claríssim, i la veritat és que et comprem també aquest argument, evidentment, per la part que ens interessa des del cantó arlequinat. Alberto Manga, com sempre, és un plaer saber de la teva vida, escoltar-te les retransmissions i a gaudir també molt als despatxos amb l'Albert Puigdollers, amb el Puigsi. Dóna-li una abraçada de part nostra. Cuida't molt!
Clar que sí. Gràcies i una abraçada molt forta. Molta sort per aquesta tarda.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Avui aquest partidàs, duel entre catalans, Sabadell-Girona, que analitzàvem ara amb l'Alberto Manga. La veritat és que dona gust, eh? Té xerrera el tio, el futbolista granollerí. I ara canviem radicalment de tema, encara que continuem dins del vestidor del centre d'esports, perquè dissabte, a 9:45, l'estadi de la Cartuja acollirà la primera de les dues finals de Copa del Rei que han de disputar-se durant el mes d'abril, la de l'any passat i la d'aquest. Serà més un partit més que especial, que enfrontarà dissabte els dos grans del futbol basc, la Real Sociedad i l'Athletic Club. Un partit que s'hauria d'haver jugat, com sabeu, la temporada passada, que es va anar ajornant fins ara, intentant que les aficions poguessin gaudir del partit des de l'estadi. Finalment no podrà ser així, tot i que fins i tot van arribar a renunciar a la plaça europea que aportava la Copa a canvi de resoldre qui s'endú el títol un any més tard. El cas és que, aprofitant aquest derbi basc tan especial, amb una Copa de pel mig, aquí a l'Hotel Suís hem fet una prèvia també especial, gravada amb temps, evidentment no l'hem gravat avui, que és dia de partit del centre d'esports, i en clau arlequinada, un biscaí i un guipuscoà, un jugador format a l'Atlètic i un altre a la Real, tots dos companys al centre d'esports, parlant d'aquesta final de Copa de dissabte a Sevilla. Iker Undabarrena, Josu Ezkoidi, arratsaldeon, ser modus.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Arratsaldeon, ondo.
Me sabe mal porque tú eres casi un sabadellense más, pero hoy hablaré en castellano. Le daremos un año a Iker para que vaya poniéndose las pilas con el catalán y ya está. Antes de nada, ¿por quién empezamos? ¿Por Iker? ¿Por Josu? ¿Aquí la antigüedad cuenta? ¿O me dice Iker que sí? Pues nada, Josu, cuéntame primero de todo. Tú eres producto de Zubieta. Pero preséntate un poquito, ¿cuántos años defendiendo los colores de la Real?
Bueno, a ver, yo siempre, a mí me gusta decir que soy producto también del Antiguoco, pues siempre lo nombro porque ha sido desde pequeño tal, pero en la Real he estado, no sé si 11, 12 años, o sea, desde infantiles, cadete, y nada, pues son muchos años, la verdad.
Si de niño, por ejemplo, te preguntan de qué equipo eres.
Hombre, yo de la Real siempre, desde que nací, vaya.
Vamos al otro lado, Iker Undabarrena, si a ti de pequeño te hacen la misma pregunta, de la Real no dirías, claro.
No, yo del Atleti, de toda la vida. Athletic Sale, además formado en Lezama, como en el caso de Josu, con alguna otra escuela previa, ¿o cuántos años has estado allí?
Yo antes del Atleti estuve, bueno, yo empecé en el equipo de mi pueblo, en el Plencia, y bueno, y luego me fui al Romo, que es un convenio con el Arenas, y después con 10 años entré en el Atleti hasta los, yo creo que 22, 23, bastantes años estuve ahí.
Vámonos a vuestros pueblos, va. Gorliz, a 30 kilómetros de Bilbao, en Vizcaya, con 5.000 y pico habitantes. Si nos vamos allí, la cuadrilla, los amigos, ¿qué ambiente se respira esta semana?
Bueno, ahora con el tema este del COVID, pues bueno, pues es un poco raro, ¿no? Porque a todo el mundo le hubiese gustado poder ir a la final, ¿no? Por lo menos pasar allí el día y bueno, y luego poder ir al partido, ¿no? Sí que va a ser un poco raro porque tampoco pueden reunirse ellos para poder el partido y bueno, la verdad que es un poco triste, ¿no? Que un partido así, que sea además una final y no se puedan juntar en Sevilla, por ejemplo, es una pena, ¿no?
Que lo mismo de 5.600 quedaban 2.000 si hubiesen podido ir a Sevilla.
O ninguno. Pero bueno, sí que es una pena, ¿no? Que no haya podido ir nadie y bueno, es lo que hay y bueno, que sean lo más responsables posible.
Josu, tú de la Sarteoria, limítrofe con Donosti, con San Sebastián, más grandecito, 18.500 habitantes. Me ha sorprendido hoy cuando he buscado el dato. Allí, ¿qué te llega de tu tierra?
Nada, pues como locos por el partido. Es verdad que, como ha dicho Unda, es algo descafeinado porque, bueno, ya lo ha dicho él, que no se puede ir y no se pueden juntar. Pero bueno, al final siempre la rivalidad ahí está y si es contra el Atleti, al final, aunque sea más descafeinado, siempre está esa cosa, ¿no? De hostia, contra el Atleti y tal. Pero bueno, ya se respira ambiente de partido y veamos a ver.
Oye, y jugadores que hayan coincidido con vosotros en el Sanse, en el Bilbao Atlético, en la base, y que vayan a jugar la final, o ¿tenéis alguno con quien compartís aún, no sé, algún WhatsApp de vez en cuando o no?
Yo relación ahora mismo no tengo, porque bueno, al final ya son muchos años, pero es curioso que yo he coincidido jugando en la Real con más gente que ahora está en el Atleti que en la Real misma. En la Real he coincidido con Iyarra desde pequeño, tal, porque es de mi edad. Y en el Atleti, pues he coincidido con Yuri, con Valenciaga, con Dani García, Mocodro ahora no está, pero también he coincidido, o sea que sí, sí.
Eso no cambia, ¿no? Por eso los colores, ¿no?
Martínez también he coincidido, así que, pero no cambia. No, ya soy enemigos míos. Ya.
Iker, ¿tú con quién has coincidido de los que van a jugar la final?
Pues de mi quinta sí que he coincidido con alguno de pequeñito, Unai López, Geray, con Lecue también he coincidido, con Vesga, con Unai Simón también, y con el de la Real, con Remiro, he estado con él en el filial, y luego yo creo que con el Ustondo, yo creo que también en la selección vasca he coincidido, así que bueno, sí que tengo algunos conocidos.
¿Bajamos al barro ya o qué?
Venga, al barro, venga.
Lo digo porque en el vestuario no sois los únicos vascos tampoco, y seguro, vamos, me juego una mano y no la pierdo, que se ha hablado como mínimo esta semana, seguro, de esa final.
Sí, sí, sí. Ahí está un poco el pique, ¿no? De a ver quién gana, porque bueno, al final el que pierda sí que va a ser un poco duro, pero bueno, es un partido para disfrutar.
Además, si no me equivoco, viajáis el sábado a Leganés, a Madrid, con lo cual os pillará en plena concentración. De normal, Josu, que yo sepa, se ve fútbol en las concentraciones, ¿no? A la espera de que llegue el partido en Butarque, seguro que esa final la veis en grupo.
Siempre que hay partido se ve. Entonces, bueno, yo durante el partido no hablaré nada porque estaré en tensión, pero vaya, que al final, sinceramente, la rivalidad que hay entre Real y Atleti siempre es súper sana. Yo creo que una de las más sanas de la liga. Y al final, pues bueno, es bueno que haya una final entre dos equipos vascos y aunque haya tensión, lo disfrutaremos, seguro.
Es sana, pero que no se siente Josu al lado el sábado por si acaso, ¿no? No vaya a ser.
Sí, además Josu ya sabemos que es un poco, que tiene mala leche, es un poco vinagres, ¿no? Así que mejor lo más lejos posible de él y bueno, y nada, y que gane mejor y luego ya, pues nada.
Oye, Josu, ¿y lo de Guru? Que es donostiarra, que es verdad que es producto del Athletic Club, pero es que el padre había jugado incluso en la Real. No sé si es un buen día para ir recordándoselo, depende de cómo vaya el tema el sábado.
No, alguna colleja ya le he metido, la verdad, porque eso no puede ser. Pero bueno, al final, Guru también es un picado para eso. Estamos ahí con el partido y bueno, ya te digo, al final. Luego nos echamos unas risas y que gane el mejor, o sea, la Real. Y a partir de ahí veremos.
¿Qué partidos imagináis?
Pues igualado, yo creo que será un partido igualado, ¿no? Porque al final siendo una final y bueno, con la tensión que habrá, me imagino que todos los derbis suelen ser igualados, ¿no? Al final, que menos, yo creo que menos errores cometa y que más acierto tenga arriba, pues se llevará la final.
A ver, yo sinceramente en esto creo, a priori sobre papel, que el Atleti está más preparado porque ha jugado ya alguna final, entonces la Real hace tiempo que no llega a una final, pero bueno, es verdad que en un partido y siendo la final, todo puede pasar. Será, pues, lo que dice un partido igualado, pues el que se ha cerrado también, porque nadie querrá cometer errores, y a partir de ahí, pues, el que menos errores cometa, yo creo que ganará.
Yo en un año normal os diría de jugarnos una cena aquí, claro, ahora con los restaurantes cerrados, mira que hay restaurantes vascos aquí en Sabadell, pero se complica el tema, pero jugaros algo, ni que sea una botella de chacolí porque sea de la tierra, ¿o?
Es el honor, Adri, el honor.
Nada, que no va a haber nada en juego, Iker.
Bueno, el que pierda seguro que tendrá que traer algo para el equipo. Tal.
A ver, yo tenía aquí una propuesta. Unda, por ejemplo, ¿firmas o no firmas un título para cada uno? Perder la final contra la Real, pero luego ganarle al Barça.
A ver, es que yo siempre he dicho que es que como pierda el Atlético contra la Real se lo van a recordar toda la vida, ¿sabes? Es verdad que bueno, que los de la Real yo creo que sí que le tienen más ganas al Atleti que los de el Atleti a la Real, pero bueno, sí que una de las dos sí que he firmado.
Josu, ¿firmas ganarle al Athletic Club esta semana, pero que la semana siguiente, no la otra, ganen al Barça y sea una copa para cada uno, o te la juegas al doble o nada, el ganar la tuya y que encima luego se queden sin ninguna copa?
No, yo prefiero que le ganen al Barça, pero nosotros tenemos que ganar la final sin ninguna duda. O sea, si no, nosotros nos quedamos sin nada. O sea, que le gane al Barça y nosotros que ganemos la final.
Oye, lo que no me había preparado es cómo se dice suerte en euskera. Mira que me son unas cuantas palabras, pero ¿suerte cómo es?
Sorteón.
Ah, es facilito, entonces, pues. Josu, Unda, sorteón y nada, que gane el mejor. El apellido que ha dicho antes Josu de que gane el mejor y esta es la Real, ya lo dejo para vosotros, pero como mínimo que no nos hagamos daño el sábado viendo la final, a disfrutarla.
Qué ricasco.
Qué ricasco.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
La final de Copa, dissabte, avui a les 7, aquest partit, Sabadell-Girona, i també juga avui el Sabadell Juvenil, que clou la primera fase de la divisió d'honor a les 6 contra l'Ebro, després del positiu per coronavirus al conjunt arlequinat, que va obligar a ajornar aquesta darrera jornada.
Afrontàvem la penúltima jornada contra el Cerdanyola, que necessitàvem un punt, el partit no va anar quan esperàvem, el Cerdanyola la veritat és que va estar molt bé, i no el vam aconseguir. Això era un 28 de febrer i llavors esperàvem a la setmana següent, el 6 de març, doncs poder jugar contra l'Ebre l'última jornada, aquí a casa, aconseguir aquest punt que ens fa falta per estar entre els 5 primers, i aquesta jornada doncs ha sigut la jornada més llarga de la història, portem un mes esperant-la.
Era el Miqui Lladó, l'entrenador del juvenil Arlequinat. No li falta raó, no cal que riguis per sota el nas, perquè és tal qual la jornada més llarga de la història, tot el que ha passat durant aquest últim mes. Hola, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
A part de tot això que ja ha comentat el Miqui, és que a sobre es va endarrerir 10 dies més en aquesta última jornada per cas d'un contagi al vestidor del Sabadell.
Sí, positiu a la plantilla arlequinada i finalment ha arribat el dia definitiu, o això esperem, Adri, per aquest duel entre arlequinats, aquest Sabadell juvenil Ebro, que juga d'aquí a una estona llarga, a les 6 de la tarda, és a dir, d'aquí poc més de 3 hores. Jornada unificada, per cert, per aquest positiu a la plantilla del Sabadell es va suspendre tota la jornada del subgrup 3B de Divisió d'Honor i avui, a les 6, horari unificat, es juga tota la jornada. Evidentment, com que és l'última d'aquesta primera fase, doncs és una final pel Sabadell, que es juga la classificació entre els 5 primers, i el tècnic Miqui Lladó tampoc defuig de la importància d'aquest partit d'avui.
Un partit dels més importants de temporada, o tampoc és per donar-li un aire de dramatisme, però ni d'èpica, però sí que la gent ha de ser conscient que potser és un dels partits més importants de la història recent del Sabadell pel que fa al futbol base, perquè feia 5 temporades que l'equip no estava a Divisió d'Honor. Quan hi va estar, malauradament, doncs no es van poder salvar i van tornar a baixar. Per tant, fa molts anys que el Sabadell no encadena 2 temporades seguides a la màxima categoria, i això es pot resoldre demà.
A falta de públic a la nova Creu Alta, sí que podrà haver-hi gent avui a les graderies d'Olímpia.
Sí, correcte, el que pot provocar que hi hagi, Adri, per exemple, gent escoltant el partit del primer equip per Ràdio Sabadell a pocs metres de la nova Creu Alta, tocada a l'estadi, mentre veu la segona meitat del juvenil.
Circumstància curiosa,
molt curiosa.
Si passa, ens ho comentes després de la transmi.
Us ho explicaré, perquè nosaltres, evidentment, també hi serem allà presents a Olímpia. I Lladó, doncs, espera gaudir d'una circumstància com aquesta pel que fa a l'ambient, però sobretot, Adri, per l'ambient futbolístic.
Olímpia estarà oberta, per fi. Amb els equips de futbol base han retornat a la competició. El primer equip aquesta setmana doncs ha sortit del descens després d'una feina tenaç, i és una gran setmana de futbol i ens ho hem de plantejar així. S'ha de disfrutar i s'ha d'anar per totes. No pot ser que després de l'any que estem fent doncs deixem escapar a l'últim segon una fita que portem treballant des de gairebé agost.
Com la jornada és la més llarga de la història, que deia el Miqui Lladó, és una carambola, la que diria ara, que ja l'hem comentat moltes vegades, però per si algú anava una mica perdut, bàsicament el Sabadell entra sí o sí entre els 5 primers i, per tant, en la lluita pel títol, i segella la permanència.
Correcte.
A la Divisió d'Honor Juvenil, a no ser que perdi avui, a partir de les 6, contra l'Ebro, i que a la vegada guanyin el Cerdanyola al camp de l'Estàdium Casablanca i el Huesca al camp del Real Zaragoza. Per tant, l'única combinació possible és derrota del Sabadell, victòria de l'Ebro, victòria del Huesca i victòria del Cerdanyola.
Tal qual. És l'única combinació que deixaria els arrequinats fora de les 5 primeres places. I Adri, pels malpensats, un empat li val al Sabadell, com estaves explicant, per estar en aquesta part alta, però és que l'empat també li serveix a l'Ebro per acabar entre els 5 primers. Pendent del que passi aquesta tarda a Olímpia, està el Huesca, que no depèn d'ell mateix, perquè necessita que un dels dos perdi. Si empaten, el Huesca es queda fora. Clar, biscotto o no biscotto, hi ha aquesta possibilitat o no? Lladó, ja dic jo, que ni pensa en aquesta opció.
És cert que un empat en serveix als dos, però arriba un moment que tu vols afrontar les coses només depenent de tu. És a dir, no vols ni sentir a parlar de possibles solucions pacífiques per les dues bandes, perquè no funcionen i perquè el futbol no s'ha d'entendre així.
Doncs a per totes sortirà aquest Sabadell juvenil, Adrià, Olímpia, a partir de les 6. Sabadell juvenil, Ebro, que podrem anar seguint doncs a partir de 6:45 puntualment, quan arrenquem el Sabadell en joc per viure el Sabadell Girona de segona divisió.
T'escoltarem des d'allà, tu ben atent, per si hi ha algú amb l'auricular posat a l'orella pendent dels dos partits.
Estarem
gràcies,
atents.
Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I del juvenil al femení, però no ens movem d'Olímpia, perquè el sènior femení del Sabadell continua a la zona còmoda de la preferent després d'haver empatat a una Porqueres en l'última jornada. Ens amplia la informació el Pau Pasqual.
Empat a un del centre d'esports femení en un partit de caràcter al camp del Porqueres. Desiree Zambrano va anotar el seu 6è gol de la temporada per empatar al minut 87 aquest duel directe. Raúl Raposo, tècnic arlequinat, explica que es va donar el guió que esperaven.
campo complicado, equipo muy peleón, equipo muy físico, que es lo que nos acostumbra a traer más problemas por la naturaleza de nuestras jugadoras. Nos encontramos un partido muy peleado, en el que sabemos que los dos equipos nos jugamos la vida. Salimos muy bien al campo, hacemos muy buen partido, hacemos el partido que queremos, tenemos mucho el balón y lo tenemos bien. Recibimos un gol en acciones aisladas, sabíamos que nos iban a hacer daño en algún contraataque o en algunas disputas, segundas jugadas, transiciones, que es como vino el primer gol. Seguimos haciendo nuestro juego, llegamos, tenemos balón, lo tenemos bien, hasta que en el 88 llega el 1-1 y bueno, nos vamos con un punto para casa.
El Sabadell femení no acaba d'enxampar els equips de la mitja taula, tot i que encara està lluny de les últimes posicions. Actualment és 13è amb 7 punts en 7 partits, però lluny de les darreres places. Gerona i Verdú encara no han puntuat, tot i que tenen dos partits menys. Andorra, Júpiter i AM estan també per sota amb 2, 3 i 5 punts respectivament. Una victòria hauria catapultat l'equip per l'Aquinat a la zona mitjana amb 9 punts. Reposo, però, veu igualment el got mig ple.
Aquí se pueden hacer dos lecturas. La lectura de nos hemos dejado dos puntos, y es real, dos puntos que nos hubiesen venido muy bien, y la lectura que yo cojo y a la que yo me sumo, que es la de este es el camino que tenemos que llevar, el trabajo es buenísimo, si trabajamos así, aunque en este partido no hayan llegado los tres puntos, van a llegar todos los puntos que necesitemos para la salvación, sin duda.
Setmana de descans pel Sabadell femení per preparar el partit a l'Olímpia contra la Roca, el tercer classificat amb 14 punts, però amb dinàmica negativa.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Vuit minuts i les 3 de la tarda, d'una banda Sabadell Girona, de l'altra Sabadell Juvenil Ebro, i el tercer partit en qüestió que juga avui és el de l'Estalpul Natació Sabadell de Waterpolo masculí, que té compromís de la divisió d'honor a la piscina del Mediterrani. L'equip de Quim Colet torna a l'acció, una setmana després de caure eliminat a la tornada dels quarts de final de l'Eurocup contra l'OSC Budapest, i ara intentarà reconduir la segona fase de la Lliga, on encara no ha pogut guanyar després de la derrota contra el CNB i l'empat contra el Terrassa, tots dos partits jugats a casa, a Can Llong. L'Estalpul necessita una victòria per escurçar a 3 punts la distància amb els agarencs. Recordem que ara mateix és quart i això faria inevitable un encreuament amb l'Atlètic Barceloneta a les semifinals del playoff. Pel porter Edu Lorrio, el més important ara mateix és recompondre's després de l'absència de l'argentí Guido Martino i de les lesions de Marcel Teclas i de Lalo López Escribano.
Lo primero de todo es recuperar a la gente que tenemos lesionada, que por desgracia ahora mismo entre nuestro defensor, que se ha ido a jugar los Juegos Sudamericanos en Argentina, y Marcel, que se rompió el dedo ayer, hoy que se ha roto el dedo Lalo. Al final estamos en una situación que lo primero es intentar recomponernos, estructurar el equipo de la mejor manera para poder ser competitivos y, por consiguiente, el próximo miércoles que tenemos el partido contra el Medi, ganarlo, y el objetivo no es el cuartos, el objetivo es intentar quedar lo más arriba posible en la clasificación siempre.
Davant hi haurà un Medi que és coer d'aquesta segona fase encara sense puntuar i a qui coneixen a la perfecció després d'enfrontar-se no fa pas massa als vuitens de final de l'Eurocup. L'Orrio, de fet, ha dit que el partit d'avui no tindrà res a veure amb els dos precedents en competició continental. Recordem que en el partit d'anada l'Estalpul i el Medi van empatar Can Llong, i el de tornada els de Quim Colet van passar per sobre de l'equip del Barça de Sants, això sí, jugant a la piscina Sant Jordi. Avui serà la piscina descoberta Josep Vallès a un quart de nou.
Hotel Suís.
I el futbol sala Sabadell femení s'ha tornat a enfilar al lideratge de la divisió d'honor catalana. Ho ha fet de forma impecable després de superar el passat cap de setmana a les Glòries. Per 3-2, les arlequinades sumen 18 punts de 18 possibles. Un partit que va seguir l'Albert Quera i que va poder xerrar després d'ell amb la capitana Txell Llopart.
Txell Llopart, guarda de Sabadell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hat-trick, victòria, liderat, avui tot perfecte.
Tot genial, tot perfecte, i una alegria molt, molt gran.
Com veus, com vas vist el partit? Perquè heu començat, sabíeu de la igualtat, que perquè eren les segones, les primeres, era la primera contra les segones, però heu començat el partit per darrere, com us ha sentat això?
Els primers 10 minuts han sigut de massa nervis. Tota la plantilla tenia molts nervis, sabien de la importància d'aquest partit, del que ens jugaven en aquest partit, i estaven molt nervioses. En el moment que ens hem començat a deixar anar, hem alliberat una mica d'aquests nervis, l'equip ha començat a jugar i s'ha notat, i hem fet aquest gir doncs, del partit.
Això és el que anava a dir, gol al minut 3 de les rivals, però tot i això heu sigut pacients, heu tingut la pilota, heu sabut atacar...
Sí, això és el que ens caracteritza a nosaltres, de no parar, de seguir, de fer un joc, de jugar va entre nosaltres, de no parar mai, sobretot defensivament una bona intensitat, i que ja arribaran els gols, perquè sabem que en un moment o altre doncs tindrem les nostres oportunitats i si les enxufem, molt millor.
Bueno, al final, el primer gol teu ha arribat de penal, tot això, o sigui, aquest gol us ha donat confiança per seguir treballant, no?
Sí, clar, l'empat, encara que sigui de penal, ens ha donat una confiança, una mica de tranquil·litat per seguir jugant, per seguir tenint aquella tranquil·litat de dir, bueno, és com un 0-0, 1-1, estem igualats, elles també vindran a buscar-nos, i llavors doncs, ha sigut una miqueta més fàcil i hem tingut aquella tranquil·litat.
I no hi ha millor forma de començar la segona part que amb un altre gol?
Exacte, sí. No sé, no me l'esperava tampoc, però sempre ho intento provar i des de fora també arriben els gols, no cal que siguin de jugada, o sigui que tot és possible.
Ja us ha sentat bé perquè, tot i això, heu sigut treballant, heu sigut sent superiors, per a mi, a les rivals, i això us ha sentat bastant bé i després ha arribat el 3-1 al dia al final.
Sí, és el que et dic, el tarannà de l'equip és jugar, no tirar, no donar res per acabat, i això és el que ens dona, és poder aconseguir el 3-1 i el poder seguir en el partit dintre i amb més alliberats.
Els minuts finals es notaven els nervis, es notava el que hi havia en joc, perquè hi ha hagut poc control, moltes transicions, molts espais.
Bueno, això ja ho sabíem, era un partit de primer contra segon, sabíem que encara que hi haguéssim una diferència de dos gols, podia passar de tot. Evidentment, en tot moment hi havia aquells nervis que hem dit al principi, però bueno, crec que hem sabut controlar força bé el partit i llavors a partir d'aquí... això.
I el tercer gol, un tema meva, com ha sigut allò? Perquè no donava la sensació que no entrava la pilota.
Bueno, ho estàvem parlant ara, és que les dues, quan es anaven passar la pilota, la portera anava tapant, i en algun moment doncs, bueno, al final la mal ha tornat i al final ha entrat. Ha sigut per això, perquè entre una i l'altra veiem que la portera arribava i no acabem de xutar.
I al final han tret la portera jugadora, ha arribat al 3-2. Heu sentit els nervis de i si passa una última jugada, l'empat?
Bueno, amb el joc de 5 sabíem que podia passar moltes coses, a més quedaven 2 minuts i 30 segons, una coseta així, sabíem que podia arribar al seu segon gol, però clar, el seu segon gol ha arribat a falta d'un minut, hem tingut la possessió de la pilota amb forces estones d'aquest minut, llavors ja veiem quasi una mica molt difícil que ens poguessin empatar el partit.
Bueno, amb victòria, ho hem dit abans, liderat, amb un partit menys, tenim el partit pendent, això us dona moltíssima confiança per jugar contra el Josep Maria.
Sí, exacte, ara és un altre repte, un altre partit, i hem d'oblidar una miqueta tot el que portem i enfrontar el següent partit de la mateixa manera. Que digues.
Quina creus que serà la clau?
Seguir, lluitar-ho tot i això, oblidar una miqueta on estem, què hem aconseguit, que portem tot de victòries, oblidar una miqueta i anar remant i només mirar cap endavant.
Bueno, cap derrota, tot victòries, això també us dona el plus del següent partit de poder ser líders ja en solitari.
Sí, clar, ara aquí ens dona una tranquil·litat bastant bona, però clar, és el que dic, no en podem rendir per res, és una lliga molt complicada d'una sola volta, és a dir, que partit rere partit, que és el tòpic, però hem d'anar així.
I aquesta setmana treballar per aconseguir la victòria.
Tot i així, Setmana Santa, tenim dos entrenaments per poder preparar-lo, tindrem un al següent perquè dilluns és festa i així afrontarem 100% el partit del Josep Maria.
Pues perfecte, moltes gràcies i sort.
Moltes gràcies.
Doncs la Txell Llopart, autora ni més ni menys que de 3 gols arlequinats, parlant amb l'Albert, que era plena de victòries per l'equip de Xavi Muñoz. Atenció, perquè ha guanyat ja el segon, el tercer, el sisè, el setè, el vuitè, i aquí era el líder fins aquesta setmana amb aquest 3-2 a les Glòries. Demà dijous a l'Hotel Suís, aquí amb el Pau Vituri, tindreu el postpartit del que succeeix aquest vespre a la nova Creu Alta, aquest Sabadell-Girona, també la valoració del Sabadell juvenil després de l'última jornada de la fase regular de la divisió d'honor. A segona B de futbol sala sí que hi haurà jornada, tot i ser Setmana Santa. Demà mateix juga la Pia a Manresa, la prèvia d'un partidàs de waterpolo, Astralpool Natació Sabadell, Mataró, els conjunts femenins d'aquests clubs, i també del duel ballesà de divendres a Primera Catalana a Can Oriac entre el Sabadell Nord i el Rubí. Tot això demà a les dues. Avui, això sí, a 2 de 7, Sabadell en joc. Centre d'Esport Sabadell, Girona Futbol Club. Partidàs no apte per cardíacs. Abraçada des del control de so del Toni Pacheco i del Roger Benet, que han estat a les vies de so. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats, com sempre, al 94.6, a les nostres xarxes socials o a radiosabadell.fm. Adéu-siau, que vagi bé, fins després.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.